de consum, però abans hem de parlar amb el nostre amic Borja de Maria perquè ens expliqui les notícies més destacades de la jornada.
Bon dia.
Molt bon dia, Borja.
Bon dia.
Bon dia.
Tu diràs, Borja.
Tinc eco avui. Incendi al port de Barcelona, un vaixell ha xocat contra el moll Sutun, causant la caiguda d'una grua de càrrega sobre quatre contenidors i ha provocat un incendi que és visible des de la ronda litoral. L'accident hauria passat quan un ferri, l'Excellent, de la companyia Grandina Viveloci, ha perdut el control, sembla que a causa del mal temps, durant la maniobra d'atracament. Un dia que, com esteu dient, marcat per la vaga de Renfe, primera del matí, que comença a circular dos de cada tres trens, tant de rodalies com de regionals. A partir d'ara, només passaran un de cada tres trens. Us expliquem també que la Generalitat ha citat els transportistes en una reunió aquest matí només unes hores abans d'unes marxes lentes que tenen previst fer aquesta tarda les associacions de Tarragona i Lleida i que poden complicar l'operació sortida avui, aquesta tarda, de l'operació de Tots Sants. A dos quarts de 12 del matí, a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense, es presenta la memòria 2017 de Càritas, de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. L'any passat, Càritas Catalunya va tenir 321.287 persones beneficiàries. A partir de les 12, aquí en directe a Ràdio Estel, us informarem de les noves dades. I acabem explicant-vos que s'ha inaugurat l'exposició Oliva Episcopus, una mostra que reuneix els testimonis materials i documentals més importants de la vida d'Oliva. Fins aquí les notícies.
Moltíssimes gràcies. De seguida, l'espai de l'Agència Catalana de Consum, no us ho perdeu. I tornem també en fórmula lesana aproximadament a les 10:30 amb el Què ràbia de? Avui parlarem dels sopars en grup i tenim la Cruz de Jordi Cruz, el temps de Piqueres, l'acudit de Matías Prats i moltíssimes sorpreses més.
Moltes vegades els problemes de la boca no es noten fins que les conseqüències donen problemes importants com pèrdua de dents o dolors insuportables. Per això, una revisió de mitja hora a la clínica OA li permetrà saber l'estat actual de salut de la seva boca. A més, en aquesta visita tindrà un pla de tractament i un pressupost detallat a mida i tota la informació necessària per prendre la millor decisió. T'esperem a la Gran Via de les Corts Catalanes 620, 5è primera, Clínica OA. Truca'ns i demana cita al 93 343 66 41. 93 343 66 41. Clínica OA. I comença a gaudir de nou del teu somriure.
Hola, soy Charol Oriente de Grupo Corsa. Cuando el agua tiene cal, los efectos son sequedad de la piel, manchas, averías, etc. Es engorroso y muy caro. Hay que eliminarla del agua con Olimpia Plus, agua sin cal y sin cloro. Eso significa confort y ahorro en productos de limpieza, higiene, en reparaciones de electrodomésticos, etc. Te propongo que lo calculemos juntos y compruebes cómo puedes tener agua sin cal y sin cloro, ahorrando. Olimpia se paga solo. 900-208-208-corsa.es.
Cuando hay un sobrepeso crónico recurrente, hay que aceptar que lo hecho hasta ahora no nos ha servido de mucho. Si quiero tener mi peso forma y mantenerlo en el tiempo, hay que encontrar y tratar las causas, estimular la pérdida de peso y la motivación, comer normal y no tener que pesar los alimentos y evitar el descolgamiento del tejido. Ven a vernos. Y recuerda, primero,
¿dónde está el Centro Médico Estervene? En la calle Muntaner 252 de Barcelona, principal segunda. La primera visita es siempre personal, informativa y gratuita con la doctora Carmen Torrejón. El teléfono 93 414 3631. 93 414 3631.
Hola, mare, has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
012. La Generalitat al teu costat. Passar-s'ho bé és científicament possible. Descobreix les estrelles en sopars astronòmics, persegueix petjades de dinosaure o viatja en un raig de llum. Al web surdrecercapercatalunya.cat trobaràs activitats de tot tipus per gaudir la recerca en família. A la seva agenda i també a Facebook i a Twitter. Surt de recerca per Catalunya. 012. La Generalitat al teu costat.
Tengo la solución más fácil y definitiva para el seguro de coche.
¿Cuál es?
Pues el seguro que te permite gestionar casi todo desde el móvil, consultar recibos, dar partes, solicitar una grúa y tú sin enterarte.
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel.
Fórmula Estel, l'hora del consumidor, amb l'Agència Catalana del Consum.
Deu i gairebé 7 minuts obrim l'hora del consumidor i és que avui volem tractar un tema recurrent per aquestes dates. Parlem de les revisions de gas i de les calderes que sovint generen problemes i estafes. Si teniu dubtes sobre les visites d'aquests revisors, en els propers minuts mirarem de resoldre-ho tot plegat amb la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Beta Bat, qui sempre ens acompanya aquí a l'hora del consumidor. Benvinguda.
Gràcies, Joan. Bon dia a tothom.
Per cert, què tal, Alfred? Ara que parlem de... Abans de parlar de gas i de tot plegat...
Realment s'ha avançat, eh?
S'ha avançat,
per si és oportú parlar en aquesta sessió, doncs, de la revisió de calderes, perquè suposo que ara tothom ja les deu estar posant en marxa.
Abans de parlar d'això, però, avui el que sí volíem comentar és una qüestió d'actualitat de la qual se n'ha parlat moltíssim les darreres setmanes i ens estem referint a la polèmica sentència del Tribunal Suprem sobre l'impost sobre els actes jurídics documentats de les hipoteques. Quins són els consells de l'Agència Catalana del Consum en aquesta qüestió?
Mira, Joan, a tothom. En primer lloc, prudència. Per què prudència? Perquè el proper dia 5 de novembre és quan el ple de la sala tercera del Tribunal Suprem decidirà si confirma o no el gir jurisprudencial de la sentència sobre aquest impost. O sigui, fins al dia 5 de novembre...
No en sabrem res.
Prudència. Per tant, què volem dir amb això? Que fins aleshores, fins aquest dia, no sabrem ben bé què podem reclamar i què no. En segon lloc, en el cas de que hi hagin persones que segurament algun de vosaltres doncs, està en aquesta situació, que estigueu a punt de signar una hipoteca, doncs què us recomanem? Doncs que si és possible, espereu fins al dia 5 de novembre, és a dir, fins al dia 6, perquè el dia 5 és quan hi haurà, per poder-la signar. D'aquesta manera evitareu haver de pagar un impost sense saber realment si us correspon o no pagar-lo. En el cas de que no pugueu esperar, que també es pot donar aquests casos, el que podeu fer és pactar amb el notari per tal de que faci constar una clàusula específica que esteu a l'espera, evidentment, del que dicti el Tribunal Suprem pel que fa al pagament d'aquest impost.
I això és empara, eh?
Sí, sí. Llavors, també, el banc, també és un consell, una recomanació que estem donant, és que el banc no pot canviar unilateralment les condicions precontractuals que us haguessin ofert a vosaltres quan haguéssiu acceptat. Què vull dir amb això? Que tot el que us ha afectat a dia d'avui no t'ho pot canviar unilateralment. T'ho ha de respectar. És a dir, parant en plata, t'ha de respectar l'oferta inicial.
Exacte, el que l'ha signat és allò que val.
Exacte. En el cas de que el banc no respecti aquestes condicions contractuals, el que tu has signat, és a dir, que finalment què pot fer? Que modifiqui aquestes ofertes contractuals, podreu desdir-vos del contracte. O sigui, podeu dir, no estic d'acord amb aquest contracte perquè no és el que jo vaig signar d'antuvi, no? I això no té cap penalització. Això és important, eh? No té cap penalització. Per tant, Imagina, tu has fet, has donat unes arres, no estàs, com que tu has modificat les condicions de la hipoteca arrel de la sentència i no estàs d'acord, t'han de retornar, o sigui, tu pots desdir d'aquest contracte i, per tant, et poden tornar les arres, sense cap penalització.
I això és dret del consumidor,
exacte,
eh?
Exacte, exacte. I com a darrera opció, si volguéssiu forçar el banc a mantenir les condicions que us van donar d'entrada... sempre podeu presentar una demanda judicial en el banc. És a dir, consells, tres, bàsicament. Espereu que pugueu fins al dia 6 per formalitzar una hipoteca. En el cas de que l'hagueu de formalitzar, doncs feu-ho constar en el notari. I si ja teniu una oferta en el banc té l'obligació de mantenir l'oferta que us ha fet. Si no esteu d'acord, tu tens dret a recuperar les arres sense cap penalització. Què vol dir? No has de pagar res a canvi, eh? La penalització vol dir això. Doncs i si no ho compleix el banc, doncs una demanda.
Aquests són els consells que ens dona l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor pel que fa a aquest tema. Recordem, un tema de plena actualitat, justament, del qual se n'ha parlat, i ens referíem a la polèmica sentència del Tribunal Suprem sobre l'impost sobre actes jurídics documentats de les hipoteques, una sentència que no sortirà, com deia la seva directora, la directora de l'Agència Catalana del Consum, la senyora Bet Abad, fins al 5 de novembre. Un cop aclarida aquesta qüestió, ara sí, ens centrem en el tema de les revisions del gas, i el primer que ens hem de preguntar és què és el més important que hauríem de tenir en compte per evitar possibles fraus en aquestes revisions.
Mira, Joan, en primer lloc, què cal destacar? Doncs que la inspecció de les instal·lacions fixes de gas és obligatòria, o sigui, això és obligatori. I és molt important que tinguem present la data de la darrera revisió per saber quan hem de passar la propera, és a dir, és obligatori, per un tema de seguretat.
Qui ho marca, això, quan hem de passar la propera?
A la mateixa empresa que et fa la revisió.
Mateixa empresa, eh?
Sempre, ara ja ho comentaré, com tu pots identificar-ho, eh? Si tenim, podem tenir diverses classes de gas. Si tenim gas butà, la inspecció, aquesta inspecció que dic que és obligatòria, s'ha de fer cada 5 anys. I hem de demanar-la nosaltres mateixos a una empresa instal·ladora de confiança. Per tant, tu has de saber quan has passat la revisió, apuntar-t'ho, i al cap de 5 anys, que és obligatòria, s'ha de tornar a demanar. Si no coneixem cap empresa, nosaltres el que aconsellem és que ens adrecem al gremi d'instal·ladors, que ja t'oferiran, doncs, moltes possibilitats. Això en el cas del gas butà. Si el gas és canalitzat, o sigui, el que es coneix com gas natural, llavors també és obligatòria cada 5 anys. Però en aquest cas és la nostra empresa subministradora, o sigui, l'empresa del gas que et subministra el gas, qui l'ha de fer. I ens ha de comunicar amb antelació quan ens farà la revisió. És a dir, generalment et truquen i et diuen, li va bé que passi...
De trucar ells, ells ho porten al control.
Exacte, I si preferim, també podem escollir o triar una empresa de confiança perquè ens la faci. En el cas, o sigui, diferència, en el cas del gas butà, som nosaltres que hem de demanar la revisió cada 5 anys. En el cas del gas natural, és la pròpia empresa qui es posa en contacte amb nosaltres per fer la revisió del gas, que te la poden fer ells mateixos o l'empresa instal·ladora que tu vulguis. Què aconsellem? Doncs que en el cas de persones grans procurem que aquell dia no estiguin soles quan vinguin a fer la revisió. Sempre és aconsellable que hi hagi algú, doncs, de suport a la casa.
Aleshores, què ens aconsella que fem si rebem la visita a casa d'empreses que s'ofereixen a fer-nos la revisió del gas? Què hem de fer?
Mira, en primer lloc, tinguem molta cura. No hem de ser desconfiats, però en aquest cas tinguem cura precisament amb la gent gran, doncs la de no estar sola, perquè hauríem de desconfiar de les visites inesperades si no hem sol·licitat expressament el seu servei o no hem estat notificades, és el que hem dit abans. Quan és gas butà, tu demanes que et vinguin a fer la revisió, en el cas d'una empresa de gas, són ells que et truquen, per tu ja ho saps. Si apareix algú que o tu no ho has demanat o no t'han trucat...
Si no vols obrir, no obris.
Desconfies, si ens sentim pressionats, que això també pot passar, oiga, senyora, que li toca la revisió, etc., reflexionem i no ens precipitem. O sigui, pensem, jo l'he trucat, m'han trucat, ho he demanat, keep calm. Si ens ofereixen la inspecció de gas natural, el que hem comentat, davant el dubte, què aconsellem? Truques a l'empresa subministradora i ho demanes. Truques i un moment truco per veure si és veritat que jo, que ha de passar a l'inspector del gas tal dia i tal hora, perquè ells ho tenen registrat.
Vale.
I si ens referim en el cas del gas butà i no és una empresa de confiança que nosaltres coneguem, consell, no obrim la porta de casa.
El que dèiem, eh?
Sobretot, no obrim la porta de casa. Aconsellem també una recomanació important en aquests casos. No donem mai, mai factures ni les dades bancàries a persones que no coneguem.
Uh-huh.
Si no estan acreditades, no donem ni factures ni dades. I desconfiem de les persones que ens ofereixen canvis de companyia o de tarifes, tant si es fa personalment o per telèfon.
Uh-huh. El que fa a les dades bancàries, entenc que la mateixa empresa ja les ha de tenir.
Exacte. Tant... En el cas del gas natural ja les ha de tenir perquè van a la factura,
uh-huh.
I en el cas del gas butà, si ja és la mateixa empresa que t'ho ha fet sempre, ja té les teves Bastant. Dades. Per tant, això és intrusió, et pots sentir pressionat davant del dubte o trucar a l'empresa subministradora o en el cas del butà, com que ets tu qui has de fer la trucada,
uh-huh.
Perquè tinguin a fer la revisió del gas, tingues present que si no has fet la trucada, desconfia.
Parlem d'aquest últim cas perquè quedi clar, perquè encara hi ha molta gent que té gas butà a casa. Què hem de fer nosaltres?
Doncs el que t'he comentat, Joan. En primer lloc, comprovar la data de la darrera revisió,
uh-huh.
I, per tant, i llavors, com que tu ja has comprovat la darrera, saps quan s'ha de fer la propera. Hem de recordar un altre cop que hem de sol·licitar nosaltres la revisió. Qui té gas butà és la persona que tingui el gas butà qui ha de demanar la revisió.
Uh-huh.
I cada 5 anys. Si es pot fer abans, però l'obligatori són cada 5 anys. I amb una, sobretot, amb una empresa instal·ladora de gas de confiança. La confiança és molt important en aquests casos.
Uh-huh.
També abans podem demanar un pressupost detallat i complert, més que res per comparar preus. Tu pots tenir diverses empreses instal·ladores i pots demanar un pressupost per saber què et cobren en cada cas. No és obligatori que signem cap contracte de manteniment a una empresa concreta. Això en el cas del gas del butà.
Uh-huh.
En el cas del gas natural sí, però en el cas del gas butà no cal. I la revisió periòdica es pot pagar per qualsevol mitjà que acordem amb l'empresa instal·ladora, per transferència bancària o en caix en el moment.
Uh-huh. Què hem de recordar, va?
Queden exclosos de la revisió, o sigui, que no és necessari que es facin revisions. Alerta, hem dit gas butà,
Uh-huh.
Les estufes de butà i les cuines mòbils amb una sola bombona. Aquí no cal la revisió de cada 5 anys, perquè el que tu facis és canviar la bombona.
Exacte. Aquelles cuines petites,
O sigui, quan tu has de canviar la bombona, en aquest cas no cal.
Uh-huh.
Cal la revisió quan tu tens butà per donar calefacció a tota la casa, però aquests queden exclosos.
Uh-huh.
El tub flexible, és a dir, aquell tub de color taronja que va de la cuina a la bombona de gas,
uh-huh.
Doncs aquest no cal fer aquesta revisió perquè ni el seu regulador. Per què? Perquè el tub i el regulador tenen una data de caducitat, per tant, l'hem de canviar abans de la data de caducitat. Aquí no cal una revisió. O sigui, són uns diners que t'estalvies, no cal fer-ho. I el regulador només s'ha de canviar en el moment que s'hagi fet malbé.
Per tant, si ve un instal·lador a casa i ens diu, bueno, li hem de mirar això, no cal fer-ho.
No cal fer-ho. O sigui, la bombona típica que tu fas servir per una cuina de gas butà o una estufa, en aquest cas no cal la revisió cada 5 anys, perquè tu la canvies. Quan s'acaba, canvies.
Mm.
I el tub regulador ja posa una data de caducitat.
Bé, te'n recordava, si tenim gas natural hem de fer coses diferents. Quines són aquestes coses?
Sí. Aviam, en el cas del gas natural, la nostra empresa subministradora, la que sigui, és l'encarregada de fer, a diferència del gas butà, que ho he comentat abans, en
uh-huh.
aquest cas és l'empresa subministradora, la que et porta el gas, la que et factura el gas, perquè s'entengui, o sigui, quan tu reps la factura del gas, doncs aquesta empresa és l'encarregada de la inspecció obligatòria, que és, cada 5 anys.
Uh-huh.
Això és obligatori. El cost de la revisió es paga únicament a la factura del gas, mai en efectiu. És a dir, quan t'han fet la revisió, el cost d'aquesta revisió tindrà a la factura del mes següent o del trimestre següent, segons com tinguis
També
el
pagament. També diferent que el butà,
Exacte. i l'empresa distribuïdora de gas natural ens ha de comunicar sempre, és el que et deia abans, et truquen amb antelació i et diuen quin dia i quina hora li va bé fer la revisió, per més que res per saber si estàs a casa o qui pot haver-hi a casa perquè t'obri la porta, etc, etc. Però sempre et truquen, tu acordes amb l'empresa de gas subministradora el dia i l'hora que ha de venir l'inspector del gas.
I escolta'm, Bet, allò que no t'ho has apuntat, que se t'ha oblidat i que ve l'inspector a casa, si truques a la teva empresa de confiança, ells et diran, sí, sí, vam quedar amb aquesta hora, eh?
Exacte.
Per tant, és recomanable trucar.
I a més, clar, per exemple, en el cas de les empreses de gas, hi ha el telèfon, o sigui, et queda constància de la trucada telefònica.
Quan un instal·lador de gas ens fa la revisió de les instal·lacions de casa, ens ha de lliurar algun document o algun resguard, alguna cosa?
Evidentment. Evidentment, el que aconsellem sempre dins de l'Agència Catalana de Consum, ja sé que sempre us demanem guardeu tots els papers, doncs compreu una carpeta amb tots els papers, doncs, perquè és
en
molt
aquest cas,
important
també,
i
carpeta
en
de gas
cas, i en aquest cas més important,
més important.
I tot. Mira, precisament perquè pel que fa al gas butà, quan l'instal·lador fa la revisió enganxarà, ha d'enganxar un adhesiu amb la data, i que aquest adhesiu i amb la data et serveix, que tu el pots enganxar o per tenir-lo amb la teva carpeta d'inspeccions de com tu vulguis, però ha d'haver-hi aquest adhesiu amb la data, per què? Perquè ens servirà per fer memòria de quan et toca la següent revisió. També ens ha de lliurar un certificat de revisió, que aquest sí que l'hem de guardar. En aquest certificat és quan et diu que la instal·lació és correcta o si troba algun defecte, que allò que s'ha de millorar, però aquest resguard és el que tu has de guardar perquè al cap de 5 anys, quan tornis a fer la revisió, puguis també demostrar-ho. Això pel que fa al gas butà. Pel que fa al gas natural, la inspecció periòdica genera un certificat d'inspecció. Sempre et donen com un tiquet, que aquest és el certificat d'inspecció, que un cop acaba la revisió, doncs l'instal·lador, amb una maquineta t'ho treuen i és el que et dona, i això té una validesa de 5 anys. Aquest document també s'ha de guardar.
Per tant, ho guardem tot, com sempre
tot.
Ens diu l'Agència Catalana del Consum.
Exacte, perquè imagina't que ja tens una inspecció que et diuen tot és correcte i que al cap de 3 mesos o d'un any hi ha un desperfecte, tu tens el comprovant conforme aquell inspector t'ha dit que aquella instal·lació estava correcta i una estufa, un radiador, doncs espatllat, o el que sigui, almenys tens constància d'això.
Què hauríem de tenir en compte pel que fa al manteniment de les calderes?
Sí, molt important el tema de les calderes. Mira, el propietari o l'usuari de la caldera està obligat a demanar el manteniment sempre amb una empresa de confiança. Jo sempre aconsello una empresa de confiança. Per què? Perquè pensem que hi ha obligació de tenir un contracte de no hi ha obligació de tenir un contracte de manteniment, però si el tenim, ens servirà per aquell moment. Si la caldera és de calefacció i aigua calenta sanitària, el manteniment s'ha de fer cada 2 anys. O sigui, manteniment de la caldera cada 2 anys. Una cosa és el manteniment del gas i l'altra és la caldera. Manteniment de la caldera, 2 anys. I també podem demanar un pressupost previ perquè els preus són lliures i pot variar d'una empresa a una altra. Un cop ens ha fet la revisió de la caldera, l'empresa també ha de col·locar una etiqueta adhesiva en un lloc visible amb totes les dades corresponents, o sigui, el dia de la revisió de la caldera, etc. I també ens ha de lliurar un certificat de manteniment. Per tant, revisió de caldera, important. El propietari de la caldera usuari està obligat a demanar aquest manteniment. No tenim obligació de tenir un contracte de manteniment, però és convenient, doncs, amb un instal·lador de confiança. Aquesta revisió de manteniment de la caldera s'ha de fer cada 2 anys i és aconsellable demanar un pressupost previ.
Ara, Bet, deixa'm posar-te un cas. Si resulta que ens ve un instal·lador a casa i ens diu, bueno, tu tenies una cosa malament que te l'he canviat i t'enganxen l'adhesiu, però resulta que era d'una empresa... No de confiança, era d'una altra empresa la que normalment uses. I després et ve l'instal·lador d'empresa de confiança i et diu, bueno, però això que t'han fet està malament, t'ho he de canviar. Què hem de fer nosaltres?
No, en aquest cas, llavors, el que hem de demanar, en aquest cas el que hem de demanar és un full de queixa. Quan et facin, quan et passi aquesta situació, un full de queixa que tu presentaràs directament a l'empresa que tu creus que t'havia de fer la revisió.
I si tu truques a la
o
primera
truques,
revisió
exacte.
Que t'ha vingut, però no t'agafen el telèfon, allò pinta estafa, per exemple?
Exacte, sí.
És estafa,
Per això, sempre, ara en aquests consells que estem donant, és molt, molt important, el cas del gas butà, tenir una empresa de confiança. Uh-huh. Hem dit, el principal és la confiança. En el cas del que has votat una empresa de confiança, tu saps que tu tens contractada aquesta empresa instal·ladora i de revisió de calderes, que és la teva empresa, i per tant sempre t'ha de venir aquesta persona d'aquesta empresa que ja coneixes. I en el cas del gas natural, l'empresa subministradora del gas és el que t'ofereix aquest servei. Uh-huh. Què pot passar? Evidentment que et vingui algú que et digui que és de gas natural X, no?
Sí, que a vegades et venen...
Però tu no tens constància, uh-huh, de que aquell dia i aquella hora has quedat amb aquest instal·lador,
si et venen,
amb aquest inspector.
Val, saps? És el que deies, eh?
Clar, si, o sigui, a tu toca la revisió. En el cas del gas, l'empresa del gas et truquen i et diuen, li toca la revisió. Uh-huh. Quin dia va bé que vingui? I tu li dius, un dimarts a les 10 del matí, per exemple. I t'apareix una persona que no és un dimarts a les 10 del matí, sinó que és el dilluns a les 5 de la tarda. Uh-huh. Miau. Tu has quedat per un dimarts a les 10 del matí.
Val. Val. Encara que hi ha moltes...
I per això dèiem, no obrin la porta.
Hi ha moltes empreses que sí funcionen amb subcontrates, però tot i així...
Exacte. No,
ho han de saber, eh?
Tots, aviam, la majoria d'empreses de gas, uh-huh, funcionen amb subcontractes. No, uh-huh, o sigui, són empreses subcontractades per la... empresa de gas natural.
No ve un senyor de gas natural, per exemple.
No, la comercialitzadora, perquè són, uh-huh, comercialitzadores. No? Els que subministren el gas són comercialitzadores. Aquestes comercialitzadores tenen empreses subcontractades amb els seus tècnics perquè et facin la revisió. Uh-huh. Però, de fet, són l'empresa que tu et subministren el gas. I és aquesta empresa la que et truca, i et, vale, diu, jo què aconsello, també? Que et diguin el nom de la persona que et vindrà a fer la revisió. Uh-huh. Per tant, tu saps el dia, l'hora, inclús la persona. Es diu Joan, uh-huh, no? I si apareix el dimarts a les 5 de la tarda i es diu Joan, és aquesta persona. Si apareix el dilluns a les 5 de la tarda i es diu Josep, no obris la porta. Encara que et digui, vinc de part de gas, tal. No. Tu has quedat aquest dia, aquesta hora, i en el cas de gent gran sempre aconsellem que hi hagi algú a casa en el moment de la revisió.
Si ens estàs parlant de les calderes abans, si no, sí, ens han prestat un bon servei o no estem conformes amb la feina feta, com podem reclamar? Per qualsevol cosa d'inspecció de gas?
Exacte, doncs podem reclamar, podem reclamar en qualsevol altra cosa, de la mateixa manera que podem reclamar quan comprem un producte i està malament o no fa l'ús que tu... Doncs el mateix, hem de demanar, evidentment, els fulls oficials de queixa, reclamació o denúncia, segons el cas, uh-huh, a la persona que ens ha fet la revisió, val? Si es tracta, en aquest cas, de gas natural, l'empresa subministradora, com sabeu, ha de tenir un número de telèfon gratuït, insisteixo, per atendre les reclamacions.
Sempre,
si tu no estàs d'acord, l'empresa de gas natural, la que et subministra el gas, la que et factura... La que et subministra el gas és la de la factura. Uh-huh. Doncs a la factura ha d'haver-hi un número de telèfon gratuït, uh-huh, de reclamacions. Llavors el que aconsellem, agafi la factura, miri el número, truqui i es queixa. Uh-huh. I queda registrada. Té un número de referència en aquest cas.
I allò serà l'arxiu de la seva queixa.
Exacte. O sigui, tu pots tenir constància de dues maneres. Una, pels fulls oficials, conforme has fet la reclamació, la queixa o, uh-huh, la denúncia, i en el cas de que sigui l'empresa subministradora, amb la trucada telefònica sempre has de demanar el número de referència, perquè és aquest número de referència el que ens serveix a l'Agència Catalana de Consum per fer després la mediació o l'arbitratge en el seu cas. Uh-huh. I la que ens dona la informació de realment tu has fet la queixa.
Si no rebem una resposta satisfactòria en el termini, posem termini màxim d'un mes, què hem de fer?
Doncs que, com aconsellem sempre, no? Si passat un mes tu has fet la queixa o la reclamació i l'empresa no t'ha respost, uh-huh, doncs adreçar-te evidentment a l'Agència Catalana del Consum o anar a l'oficina de consum del nostre municipi o enviar també a utilitzar el formulari web, que tu ja ho saps, consum.gencat.cat,
ara, recordem,
i fer la reclamació allà. El fet és el mateix que en qualsevol queixa de consum. Si passat un mes no reps resposta o la resposta que reps no és satisfactòria, o sigui, imagina't que et diuen no, s'ha fet bé la revisió i tal, i tu no estàs conforme, el mateix, uh-huh, reclames a l'Agència Catalana del Consum o a l'oficina o...
Doncs com deia ara sí això, la directora de l'Agència Catalana del Consum. Per més informació, al web consum.gencat.cat, la pàgina del Facebook de l'Agència Catalana del Consum, al Twitter.